A quina hora entres a l'escola, Lucía?
Què?
A quina hora entres a l'escola?
Avui sí que vaig a l'escola.
I a quina hora?
A les 9 en punt.
Encara queda.
Molt bé, doncs encara queda. Una abraçada i que tinguis un bon dia, Lucía. Que vagi molt bé. Un petó.
Gràcies.
Adéu, feliç aniversari.
Adéu, adéu. Adéu, Manu.
Adéu, xiquititis.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8. Us saludem des del Camp Nou. Avui, que fa gairebé 900 dies després d'això, obre les portes a l'afició. I això vol dir que el camp serà un clam d'aquí una estona. 23.000 espectadors podran assistir a l'entrenament del Barça, una prova per al que ha de ser l'obertura definitiva d'aquest estadi. Un Barça que espera encara un permís, recordem, de l'Ajuntament per ampliar l'aforament a 45.000 espectadors i poder-hi fer el primer partit oficial. L'estrena a hores d'ara s'espera per finals de novembre, com ens deia al matí de Catalunya Ràdio el president Joan Laporta.
I tant de bo, si no hi ha cap imponderable, sempre us ho dic, podem ja tornar a fer el primer partit oficial a Spotify Camp Nou a finals de novembre. Ja ve si el 22 o el 23.
Per tant, el Barça podria tornar a casa coincidint amb el 126è aniversari del club. I avui farem un ampli desplegament al matí de Catalunya Ràdio per seguir el que passarà aquí en aquest estadi. Per aquí passaran Sergi Pàmia, Ramon Besa, Carles Planchar, Ricard Torquemada, Fel Faixedes. Farem també Àgora Esportiva amb Joel Díaz, Laia Tudel, el Bernat Soler i la Carme Barceló. I parlarem també amb Deco, el secretari esportiu del rumb de l'equip i també del que suposa pels jugadors tornar a celebrar els gols al Camp Nou.
Dembélé assisteix cap a Gavi, Gavi a l'interior de la prova, el xut! Gol!
Aquest va ser l'últim gol en aquest estadi des del 28 de maig del 2023. L'equip ha passat per moments baixos i per grans alegries amb Hansi Flick i amb Deco. També parlarem dels dubtes que hi ha ara mateix després d'un primer tram de temporada irregular. Què està fent el club perquè aquest any el Barça torni a ser campió?
Campions, campions, força Barça, som els campions.
Li preguntarem a Deco, però abans també passarà pels nostres micròfons la vicepresidenta i portaveu, Elena Fort, amb qui repassarem com va la reforma d'aquest estadi. Un canvi de cara al Camp Nou que ve de lluny.
Augmentar la capacitat del Camp Nou i millorar-lo en tots els sentits. Seguretat, comoditat, serveis... Estem treballant en aquesta línia.
Aquest era Joan Laporta l'any 2006, quan va presentar el primer projecte de remodelació i quan va arribar Sandro Rosell, atenció, a un altre projecte.
Avui, la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha decidit per unanimitat sotmetre a consulta dels socis el projecte de construir un nou estadi sobre l'estructura de l'actual Camp Nou.
Que va agradar en aquest cas la directiva de Josep Maria Bartomeu amb la promesa de tenir el camp fet el 2021.
Està clar que a partir del 2021 tindrem un nou Camp Nou que estic segur que serà bé, doncs, un orgull per tots els barcelonistes.
I finalment la directiva de Laporta va presentar el que serà l'Espai Barça, que inclou el nou Camp Nou i la reforma de tot l'entorn.
I home, hi podem dir amb tot orgull, orgull de ciutat i orgull de club, que doncs, serà l'espai esportiu i d'entreteniment més gran, innovador i jo diria atractiu, que es fa dins d'una ciutat.
El Camp Nou encara no està acabat, li queden almenys 2 anys d'obres, però ja amb l'equip jugant-hi. Unes obres que, com hem anat explicant al matí de Catalunya Ràdio, han estat envoltades de polèmica per les condicions dels treballadors i també per l'encàrrec a l'empresa Limac.
Hi ha una contractació amb una empresa, per tant, tu delegues la responsabilitat de fer una construcció amb un tercer i, per tant, tota la cadena de responsabilitats, jo crec que ha de radicar, ha de penjar sobre aquest tercer i totes les contractacions que tingui i totes les contractes d'assegurança que tingui i, per tant, jo diria que el Barça està afectat en tant que l'obra és evidentment del Barça, no? Però evidentment hi ha un responsable directe, jo diria que bastants responsables directes, que no són al Barça.
Això ens deia aquest dimecres el conseller d'empresa Miquel Samper, que avançava en aquest programa que s'havien fet 40 inspeccions a les obres. Doncs bé, avui el periòdico assegura que les multes de la Generalitat a les empreses implicades en els treballs del Camp Nou sumen 2 milions d'euros. Tot això en parlarem avui amb la vicepresidenta Elena Fort i ho analitzarem també en aquesta àgora esportiva i amb tots els convidats que passaran per la nostra cabina del Camp Nou. També Ricard Torquemada, però abans un primer comentari de Bernat Soler al matí de Catalunya Ràdio.
Tenim tantes ganes de tornar al Camp Nou que un test de seguretat en públic demanat pels bombers per comprovar com funcionen els accessos de l'estadi s'ha convertit en un esdeveniment històric. Tenim tantes ganes de tornar al Camp Nou que els incomptables anuncis de retorn que no s'han complert, ara ja semblen una anècdota simpàtica. Tenim tantes ganes de tornar al Camp Nou que avui tot serà alegria i triomfalisme. I si de cas demà ja hi pensarem en el fet que tècnics de l'obra diuen, en veu baixa, que fins al 2030 no el tindrem acabat del tot.
En parlarem a partir d'ara des del Camp Nou. Endavant amb el Matí de Catalunya Ràdio del 7 de novembre del 2025.
Entre tots farem el Barça triomfant. Endavant, Barça, endavant. Barça, Catalunya, amb el Barça triomfarà. Barça, Barça, Barça. Barça, Barça. Barça, Barça. Entre tots farem el Barça triomfant. Endavant, Barça, endavant. Barça, Catalunya, amb el Barça triomfarà. Barça, Barça, Barça.
I a banda del Barça, avui ja ha arribat el dia, ja tenim aquí el nou disc de Rosalía.
Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo, nunca me da suelo.
Es diu Lux, és el quart disc on Rosalía abraça l'espiritualitat i també la música clàssica, i la crítica que s'ha desfet en elogis ja apunta que és el més arriscat i ambiciós que ha fet fins ara l'artista catalana. Queda molt lluny d'aquella aposta que va fer amb Motomami ara fa 3 anys, i Lux ha arribat avui divendres per desafiar i capgirar l'ordre del mercat musical. Hi ha 18 temes, 13 dels quals només en vinil i també en CD, i l'artista canta en 13 idiomes diferents. La tercera cançó la sentim cantant en català amb aquest tema, Divanais, que combina amb algun fragment en anglès i on planteja una de les principals idees de l'àlbum, que és arribar a allò sagrat sense renunciar al cos.
A mi Dios escucharé mis limichu, yo las tiraré, mi porcelana la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú.
El disc, podríem dir, que es divideix en 4 actes. Marta Viana, bon dia.
Bon dia, sí. Un primer que parla sobre els excessos i la fragilitat humana, el segon que està a cavall entre el desig i la redempció, un tercer més arriscat, on gira més cap a la introspecció, i un quart on ja s'acaba reconciliant amb ella mateixa i acaba veient com el cos i la fe s'uneixen a explicar.
Hi ha moltes col·laboracions. Hi ha la Björk, per exemple, o aquesta altra cançó amb Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente. O aquesta altra que estem sentint, Magnòlies, amb què tanca l'àlbum amb l'Escolania de Montserrat cantant en castellà. És un disc, podríem dir, amb molta temàtica religiosa. I al llarg d'aquests dies, Rosalía també ja ha anat apareixent en diverses entrevistes on ha anat explicant el procés de creació d'aquest disc i especialment com ha trobat en Déu un refugi. Ho deia en una entrevista del Primavera Sound.
Jo tinc com un desig a dins meu que jo sé que aquest món no el pot satisfer. Jo estem confonent aquest espai. Serà que aquest espai potser és l'espai de Déu? És l'espai de la divinitat? Saps el que vull dir? És un espai que potser Déu és l'únic que ho pot omplir.
És un disc que ella mateixa defineix com un disc maximalista i amb què ella sempre havia somiat. Fer música a gran escala. Ho deia també en una entrevista a Apple TV.
I wanted to be able to be a musician and do it hopefully at the biggest scale possible.
Rosalía, a través de la música i diverses pensadores, confessa que li ha servit també per trobar-se a ella mateixa.
Me ayudó a entenderme mejor a mí misma, como decía antes, a través de acercarme desde la curiosidad y desde el amor por entender al otro y por entender mejor cómo el otro entiende la fe, cómo el otro entiende la espiritualidad, cómo el otro entiende estar en el mundo.
I les crítiques, com dèiem, també es desfan en elogis, Marta.
Sí, perquè la revista Rolling Stone li dona 5 estrelles i diu que Lux és una obra mestra operística que redefineix el que és ser una estrella pop. I es diu absurdament brillant. El New York Times parlen d'un gir nou i emocionant i a The Guardian diuen que es tracta d'un xoc exigent amb el clàssic i el caos que no podria ser obra de ningú més que no sigui de Rosalía. Qui també ha parlat és Madonna, que després d'escoltar el disc li diu que Rosalía és una autèntica visionària per un disc que, recordem, té 18 cançons en 13 idiomes, com aquesta altra, ara en xinès.
Avui Rosalía presentarà el seu disc per primera vegada a València a les 40 Music Awards. Abans nosaltres, a partir de 11:45 al migdia, sentirem totes les cançons i les desgranarem una per una amb Albert Galceran, Judit Mascó i també Rodrigo Cuevas, avui al matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què, pel que fa al temps, avui tindrem força sol, però a la nit tornaran a arribar les precipitacions. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment avui encara s'espera un temps força tranquil. Aquesta hora amb bancs de boira a l'interior, restes de núvols a les comarques de Girona, aquí encara amb petits ruixadets que tenen les hores comptades, això sí. En general, avui s'espera que faci força sol i a la nit sí que arribaran pluges per l'oest de Catalunya. De fet, durant la matinada i fins demà al migdia podrien descarregar en qualsevol punt i demà a la tarda ja s'obriran clarianes entre la tramuntana i el mestral. Fins i tot diumenge s'espera que el temps sigui assolellat.
Ara passen 12 minuts de les 8 del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta hora repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Lara Garcia. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'aigua de Roses ja compleix els requisits per ser considerada saludable, tot i que Salut vol esperar uns dies per autoritzar-ne el consum normal.
Fa un mes l'aigua està contaminada i l'Ajuntament recomana no beure-n. Així ho explicaven els veïns al matí de Catalunya Ràdio.
Anant a comprar aigua embotellada per lo mínim, per la cuina i per beure.
Doncs nosaltres al restaurant vam començar a notar que canviava el gust dels aliments i això ens va fer doncs, comprar molta aigua per començar a cuinar. Són unes 8 o 10 garrafes de 8 litres al dia.
Les últimes anàlisis mostren que els nivells de trihalometans estan per sota del que marca la normativa, 100 micrograms per litre, al voltant d'uns 60. Per aconseguir-ho, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha substituït el clorgas per desinfectar l'aigua per diòxid de clor.
I, per cert, un detall que també us pot avançar aquest programa, els problemes s'han agreujat per un sabotatge.
Sí, l'any 2024, en unes jornades de protesta dels pagesos, 3 persones van destruir els pous que subministraven aigua a tota la zona de l'Empordà. Ara estan inutilitzats i amb menys cabal total d'aigua per subministrar i això ha dificultat la recuperació.
I una altra dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia la Policia Nacional detecta 6 parelles de fet falses entre estrangers sense papers i persones amb nacionalitat espanyola. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio de fonts del Ministeri de l'Interior, només a la demarcació de Barcelona en l'últim any s'han triplicat els casos. Miquel Jarque.
La policia investiga 2 tipus de parelles falses, les que s'han fet amb un pacte personal de l'estranger amb l'espanyol o a través d'organitzacions. Segons l'inspector de la Policia Nacional, Toni García, de la Unitat contra Xarxes d'Immigració, cada vegada en detecten i se'n desarticulen més.
Trobem pactes individuals i entramats petits dedicats a constituir parelles amb DNIs sostrets, amb DNIs que la persona, normalment noies, no saben que l'han empadronat en un ajuntament sense el seu consentiment i que l'han constituït com a parella de fet davant d'un notari i elles no tenen ni idea.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de matrimonis, atenció al que passa a Rússia.
Una de les principals estafes derivades de la guerra ucraïna la protagonitzen les anomenades viudes negres, dones que enganyen soldats perquè es casin amb l'únic objectiu de cobrar indemnitzacions quan morin a la guerra.
Ho ha seguit la corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
El cas més flagrant és el d'una infermera que es va casar 5 cops amb soldats ferits de mort a l'hospital. A més, sovint no se n'amaguen, com aquesta noia que explica rient en un vídeo a les xarxes que ja ha casat un soldat i que això li permetrà anar de vacances amb els seus fills.
Estic registrant els nens al seu nom. Rebo un pagament únic d'uns 5 milions de rubles. Com viurem? Doncs anirem al mar. I després, quan el matin, ens comprarem una casa, no?
La compensació per defunció d'un soldat equival a entre 150 i 200 mil euros, gairebé 20 cops el salari mitjà a la Rússia. El Parlament prepara una llei contra les viudes negres, tot i que els advocats alerten que sovint és complicat destapar els matrimonis de conveniència. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica política passa pel doble revés del Partit Socialista. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia. Bon dia, què tal?
Bon dia.
El primer judicial, el jutge del cas Koldo, demana investigar els pagaments en efectiu del PSOE.
Sí, l'Audiència Nacional ha acceptat l'encàrrec del Suprem i ha obert una investigació per rastrejar aquests pagaments en metàl·lic a Koldo i Ábalos. El tribunal vol aclarir l'origen dels fons i també si tots dos van blanquejar diners de comissions il·legals a través dels tiquets de despesa que presentaven al partit. El PSOE sempre ha dit que estan nets i doblement auditats i no vol sentir ni a parlar de Caixa B, però que la justícia mantingui aquesta via oberta és un mal de cap per als socialistes i benzina per al PP per seguir acorralant-nos per la corrupció.
I el segon revés és polític, perquè Junts intenta bloquejar la legislatura amb esmenes a totes les lleis en marxa, posant-se, per cert, al costat de Vox i el Partit Popular.
Sí, un pas més en la ruptura, que es concreta, com deies, amb el veto total a les lleis que ja són al Congrés o que ja ha aprovat el govern i han d'arribar-hi, en total més de 50. Això inclou pressupostos, però també d'altres, com la llei de famílies amb més permisos de paternitat. Junts n'exclou només 4 que ja tenia pactades. La Moncloa manté la recepta, diu diàleg i mà estesa, i en les darreres hores, per exemple, ha desbloquejat la iniciativa sobre multireincidència presentada per Junts fa més d'un any. Però la posició dels de Puigdemont és ferma. Míriam Nogueras.
Ni els xantatges, ni les pressions, ni les pastanagues, que sabem que n'hi hauran, ens faran moure.
Junts no negociarà res, però la Moncloa respiren, perquè per ara no parla ni de moció de censura amb el PP ni d'avançament electoral.
I tot això el dia en què els diaris recullen les paraules d'Oriol Pujol al Matí de Catalunya Ràdio.
El cos no li aguanta per anar. El cos no li aguanta per anar. Pot ser bastant mortal. Mortal seria com a expressió dita, però a més una mica literal. Ara, ell té ganes d'anar.
11 anys després, el fill de Jordi Pujol, exsecretari general de Convergència, trencava el silenci en aquest programa per defensar que l'expresident vol comparèixer al judici contra la família que comença a finals d'aquest mes de novembre. Vol fer-ho per defensar-se, però que ha de fer-ho a distància, com escoltàvem, pel seu estat físic. A Oriol Pujol també li van preguntar si a Catalunya creu que ha perdonat el seu pare.
Perdonat Catalunya, Jordi Pujol? No sé si la paraula seria perdonar. Jo crec que l'ha acabat, l'ha entès. Jo crec que l'ha entès.
I una última reflexió d'Oriol Pujol sobre què pensa el seu pare de la immigració i de l'auge d'Aliança Catalana.
Quan hi ha discursos un punt frívols, un punt populistes al voltant de la immigració, ell amb això esdevé molt, molt. I per això et dic que el meu pare, al fons, està bé. I diu, no, això no pot passar. Aquesta gent que defensa això no entén que no tenim més remei que integrar i que continuar integrant. Aquesta gent que defensa això no sap que defensant el que diuen i proclamant el que proclamen estan abocant a Catalunya a desaparèixer.
I aquesta matinada s'ha publicat l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Avança que el 2025 serà el segon o el tercer any més càlid que s'ha registrat mai. L'agència adverteix que estem en la dècada en què probablement se superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament, cosa que evidencia l'acceleració del canvi climàtic i la necessitat d'actuar urgentment per revertir aquesta tendència. Precisament, l'objectiu d'evitar que el planeta augmenti aquest grau i mig de temperatura se'l va fixar als països de tot el món fa 10 anys, el 2015, i ara, coincidint amb l'inici d'una altra cimera mundial sobre el clima, se n'ha constatat el fracàs. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, va obrir al Brasil la COP30 demanant valentia als líders per frenar aquest canvi climàtic.
Hem fracassat a l'hora de garantir que ens mantinguéssim per sota d'un grau i mig. Cada fracció de grau més comporta més fam, més desplaçaments, especialment pels que tenen menys culpa. Això és un error moral i una negligència mortal.
I atenció a les conseqüències dels aiguats d'ahir al Segrià.
La calamarsada ha danyat 720 hectàrees d'olivera amb afectacions d'entre el 70 i el 100%. Les poblacions més afectades van ser Serós, Almatret i Maials.
8 i 19, les famílies de l'Escola d'Educació Especial Ventijol de Blanes volen càmeres a les zones comunes del centre. Volen evitar que repeteixin suposats maltractaments alguns alumnes amb autisme. Girona, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Això després que s'hagi obert una investigació per la denúncia de suposats maltractaments a alguns alumnes amb autisme, sobretot en la zona de menjador. Demanen aquestes càmeres de videovigilància, però no és l'única petició, ha dit el secretari de l'AFA, Joan Ignasi García.
És la manca de mitjans amb les quals treballen i la obsolescència de les instal·lacions i del material que fan servir. Volem exigir al departament que posi fil a l'agulla.
Educació ha obert un expedient per aclarir les suposades agressions. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
També atenció a aquesta multa pionera dels pares d'un menor que va distribuir una imatge falsa d'una companya de classe despullada. Va ser generada amb intel·ligència artificial.
Sí, els responsables són una quinzena de menors, Almendralejo, a Badajoz, i que ja van ser condemnats per delictes de pornografia infantil i danys a la integritat moral. La sanció pels pares d'un d'aquests menors és de 2.000 euros. Pel president de la secció de drets d'imatge del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Gerard de Lucas, la resolució marca un abans i un després.
Sí que és realment novedosa per l'efecte de prevenció social que té. El que fa més falta és reforçar la consciència social que aquest tipus de comportament es mereixen un retret penal i administratiu, i el que s'està discutint és si aquesta sanció de 2.000 euros és suficient o no.
I avui es fa atenció al gran recapte d'aliments. Aquest any, però, falten voluntaris, Lara Garcia.
Hi ha 10.000 voluntaris, lluny de les 14.000 que volia aconseguir l'organització. Això comportarà que hi hagi un o dos voluntaris a cada centre adherit, uns 2.000 establiments en total, en comptes de 3 o 4. La recollida d'aliments es fa avui i demà i el Banc d'Aliments pretén igualar o superar els 6 milions d'euros de l'any passat. També es podran fer donacions online fins al 23 de novembre. Oriol Dudaler, coordinador general de la campanya, explica en declaracions al Catalunya Nit a qui van destinades les donacions.
A tot Catalunya nosaltres estem atenent els quatre bancs. Si féssim un símil, al Camp Nou, més o menys, eren 100.000 persones, doncs nosaltres estaríem atenent cada mes pràcticament dos Camp Nous antics i mig. La quantitat de gent que tenim al voltant nostre, doncs que amb prou feines pot tenir un plat a taula.
I atenció, perquè l'ampliació de l'aeroport del Prat podria estar en perill.
El finançament d'aquestes obres va molt lligat a les taxes aeroportuàries que el PP vol congelar. Els dubtes sobre les inversions d'Aena van fer caure ahir les accions de la companyia un 5,5%.
I parlant d'aeroports, atenció als problemes que hi pot haver als aeroports pel tancament del govern federal dels Estats Units.
Que ja afecta directament el trànsit aeri del país. Les restriccions pressupostàries de l'administració Trump obliguen des d'avui a reduir un 10% l'activitat d'una quarantena d'aeroports de grans ciutats nord-americanes com ara Los Angeles, Nova York, Chicago, Dallas o Atlanta.
Uns Estats Units que diuen adéu a un dels pesos pesants de la política nord-americana dels darrers 40 anys.
Nancy Pelosi, icona demòcrata i la primera dona a ocupar el càrrec de presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció l'any que ve.
I en cultura hi ha vida més enllà de Rosalía. Per exemple, Jamiroquai. Que ahir va revolucionar el Palau Sant Jordi de Barcelona i va anar a Òscar Callau.
Els fans de Jamiroquai tenien moltes ganes de triar un barret ben estrafolari i ballar al Sant Jordi com quan ho feien sota la bola de miralls a les discos dels anys 90. J.K., amb mitja dotzena de músics i tres coristes, ha triomfat durant dues hores i mitja amb himnes ballables com Little L, Cosmic Girl, Space Cowboy o Virtual Insanity, que ha tancat el concert als Bisos. Un repertori que barreja funk, acid jazz, soul, disco, house i arranjaments electrònics. Això sí, el Jai d'avui de 55 anys només ens ha mostrat alguns escassos segons d'aquells llegendaris balls Cosmic Groove amb què lliscava ingràvit pels escenaris.
I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Marc Jurado?
Doncs problemes només, Ricard, de la línia R11 de Rodalies. En breu arribarà a Figueres el tren de l'R11 procedent de Barcelona, que hauria d'haver arribat a 7:45 del matí. Si no ho ha fet, ho farà en breus minuts. A la resta de línies, també Ferrocarrils i TMB, no hi ha cap problema.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs avui sense massa problemes. Tenim cues puntuals i en vermell veiem, per exemple, l'A2 o també la ronda, sobretot la ronda de dalt en sentit Llobregat.
I punts taronja?
La B23 cap a Barcelona o el nus de la Trinitat. Veiem que hi ha densitat i també algunes aturades, però són bastant concentrades avui.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, ara surto. Recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, focus dirigits abruptament cap avall era de flexos. Avui divendres, un Enigmàrius ben dolç, planta aromàtica com la farigola, que sembla paràsita, de 7 lletres. Planta aromàtica com la farigola, que sembla paràsita, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
A veure, si no es treu el cupó del sorteig de l'11 de l'11 de l'11 de la cara, no li puc fer l'endodòncia.
És que si em faig milionari no vull que em reconeguin.
Ja, però si no li arreglo aquesta caris, es podrà guardar els 11 milions del premi al forat del queixal 18?
Tant se l'endona.
Fermí, col·labori.
Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, alerta, que arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. Amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió, sorteig 11 de l'11 de l'11. El famós sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El futur necessita descarbonització. L'energia, la climatització, la refrigeració, l'eficiència i les instal·lacions elèctriques reuneixen milers de professionals del 18 al 20 de novembre a IFEMA Madrid. Vine a CIR, Genera i Matalec. Compra la teva entrada a IFEMA.es.
Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres en matalassos i bases.
Per les properes compres de tèxtil, llar i descans, i ho pots finançar fins en 12 mesos.
Tan sols el 7 i 8 de novembre al Corte Inglés i Hipercor.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta una les condicions al departament o al corteinglés.es.
Groenlàndia s'ha convertit en l'objecte de desig de les grans potències.
Per què creus que Donald Trump vol Groenlàndia?
Penso que és pels minerals.
La gent té por que la setmana que ve es presenti aquí l'exèrcit americà.
Hauríem de ser independents. Crec que ara Groenlàndia té unes cartes millors gràcies a Trump.
És la nostra terra. Crec que lluitarem pel nostre país.
30 minuts. Groenlàndia no es ven. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tell me why.
Perquè supic copiar l'horari.
Tell me why.
Però si t'ho acabo de dir.
Tell me why.
T'he dit que supic un pet.
T'ho diríem sense cantar, però qui vol ser convencional? Taigo, des de 19.900 euros. PDP recomanat a Península i les Balears amb finançament de Volkswagen Bank fins al 31 de desembre. Consulta'm les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
El matí de Catalunya Ràdio.
Falta només una hora perquè es torni a omplir el Camp Nou al públic, des d'on us saludem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els aficionats del Barça viuen un moment d'incertesa amb la marxa de l'equip, que no troba la manera de jugar bé i de convèncer.
Mal moment del Barça a nivell esportiu, derrota al Bernabéu, victòria sense acabar de convèncer davant l'Elx, empat a Bruges, doncs són els fets que preocupen ara mateix. A la llista de lesionats s'hi afegeix Eric García. El defensa té trencat el nas, tot i que ara mateix és dubte. Davant el Celta no es descarta que pugui jugar amb una màscara protectora. El Barça, que es planteja fer efectiva també l'opció de compra en el contracte de cessió de Marcus Rashford per part del Manchester United, que és de 30 milions d'euros. El club blaugrana descarta també un partit amistós al Perú i estudia fer-lo al Marroc.
Mentre torna el clàssic a l'Eurolliga de bàsquet.
Avui tenim un Barça-Madrid a quarts de nou a l'Eurolliga amb transmissió pel canal Exclusiu Digital i el 3CAT. Els blaugranes podrien recuperar Xanguelia i la Provítola, Joel Parra, jugador del Barça.
Una mica de responsable, al final és un clàssic aquí davant de la nostra gent. Sent jo el tercer capità, doncs bueno, sent català és un orgull i en aquest sentit sí que tens una mica més de pressió, però ja et dic, la mínima i suficient partint d'aquest punt extra de motivació, però que no et passin factura ni els nervis ni aquest extra de motivació.
I el Barça presenta una àmplia representació a la llista de nominats als premis de Best de la FIFA.
Pedri, Rafinha, Lamin opten el premi com a millor jugador de l'any, així com Stetsna opta el millor porter i Hansi Flick el millor entrenador. Pel que fa al femení blaugrana, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Clàudia Pina, Eva Payor estan nominades. Catacoll opta el premi de millor portera. En handbol, el Barça que ha anunciat un fitxatge al porter internacional espanyol d'origen rus, Sergei Hernández, de cara a la temporada que ve. Hernández actualment juga al Magdeburg alemany i ha firmat fins al 2029. I a la Champions d'hoquei patins, victòria del Barça, Reus 3-5.
Són 9:15. I avui us saludem des del nou temple del barcelonisme, l'Spotify Camp Nou, o el nou Camp Nou, que és la manera de com acabaran anomenant els seguidors del Barça. Avui obre les portes per primera vegada a l'afició la nova casa dels culers. Ho fa després de gairebé 900 dies d'exili obligat per la construcció d'aquest nou estadi. I ho fa no per jugar un partit oficial, sinó per entrenar. Serà a les 11 del matí un entrenament solidari davant de 23.000 seguidors vinguts del nord i del sud, com canta l'himne del club. Es desconeix encara la data de retorn per jugar en competició oficial. Tot apunta al 22 de desembre contra l'Atlètic. Seria un meravellós regal de Nadal anticipat per molts culers, però la construcció d'una mega obra com aquesta té una lògica molt tossuda, més que el calendari de la Lliga, així que ja es veurà. De moment gaudirem d'aquest entrenament del Barça, que avui els explicarem des del matí de Catalunya Ràdio, un entrenament que ha aixecat una febre de passió i entusiasme entre els aficionats. Hi ha molta fam de Camp Nou, moltes ganes de tornar a sentir-se a casa després de l'exili a Montjuïc, perquè l'estadi que avui trepitgem i que estem trepitjant ara en directe és molt més que un estadi. No són només grades noves i accessos intel·ligents. Va molt més enllà d'una operació estètica i d'ampliació. El Camp Nou, el vell i aquest, que està per estrenar, és sobretot un dipòsit de memòria col·lectiva. És la pell del club on romanen tatuats inesborrables els records i les vides de centenars i centenars de milers de socis i aficionats del Barça. És el passat, és el present i el futur del club. És el lloc on cada generació hi acumula les seves vivències, els seus gols, les seves tardes de glòria i també les de frustració. La història viva del Barça és el seu estadi i avui el club comença a recuperar-la en aquest assaig general que explicarem des dels nostres micròfons. Parlem de tot el que ens espera en el futur dels culers, però avui també hem de referir-nos també al present i a les coses, sens dubte, molt i molt millorables. Aquest nou estadi s'està aixecant amb la suor i l'esforç de milers de treballadors amb vides molt allunyades de l'èpica, del glamour i dels diners que acompanyen normalment el món del futbol. Com sempre, la història la construeix, en aquest cas els grans monuments, a base d'aquesta gent i d'aquest sacrifici. I per això és obligat que ens referim a les seves condicions de treball investigades per les autoritats i denunciades pels propis treballadors. La nova casa dels barcelonistes no pot aixecar-se sense condicions de treball dignes i un tracte humà i respectuós als que estan fent el possible aquest estadi. Ser més que un club no és un eslògan publicitari per penjar la façana o per omplir-se en la boca. La grandesa té obligacions. Obliga, sobretot, a ser transparent, a donar explicacions i a ser responsable. Perquè si bé és cert que les condicions laborals dels treballadors són responsabilitat primera de la constructora, també ho és que el club, que està obligat moralment a garantir condicions de treballs dignes. El respecte als treballadors i als seus drets han de ser tan sòlids com el nou formigó que avui estem trepitjant per primera vegada. Som avui a un assaig, sí, però ja s'olora l'emoció del retorn definitiu. Senyores i senyors, benvinguts a l'estadi. I avui al matí de Catalunya Ràdio farem un àgora especial. D'aquí a 3 minuts amb nosaltres, Sergi Pàmies, Ramon Besa.
Catalunya Ràdio. Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Admin! Admin!
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hi ha certs indrets que formen part de la nostra vida i de la nostra identitat. L'escola, el parc de la infància, i entre tots aquests, també hi ha el de la teva salut.
Els indrets de la meva vida, l'indret de la meva salut.
Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Mono de vaques? Al Com Viatges sabem el que necessites. Embarca't en una experiència única amb MSC Creuers i navega per les Illes Canàries i Madeira durant 8 dies. Tria la teva sortida des de Tenerife, Les Palmes o Arrecife. Tot això des de només 883 euros. Vols i begudes incloses? Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
12 cantants arriben a Zenit per trencar totes les normes.
Nova temporada de Zenit. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'única norma és passar-s'ho bé.
Arriba un sorteig que als teatres no hi cap, que podria ser en un museu, esculpit amb marbre, pintat a l'oli, amb un toc d'art. Un sorteig apolini, romàntic, dòric, tan i tan escultòric, que és com un apariat, o un romans tan i tan harmònic. Un sorteig que inspira, que canta, que escriu, que fa flaire pintura. Aquest 8 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura. Amb 105 milions en premis. Ai, quina riquesa, quina bellesa, quina figura. De Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i tan sols si ets major d'edat.
Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
2 anys i mig després, el Camp Nou obre les portes. L'últim dia que s'hi va jugar un partit de futbol va ser el 28 de maig del 2023 amb un Barça-Mallorca i no sé si va anar Ramon Besa. Bon dia, Ramon. Com estàs?
Hola, bon dia.
Hi vas anar?
Sí.
Sí? Quin record en tens d'aquell últim partit?
De nostàlgia, perquè sabíem que era el darrer. A Montjuïc, per exemple, ens anem acomiadant cada dia sense saber si tornarem o no. En canvi, aquí sí que tenies la sensació de que allò era un últim partit i, per tant, cadascú té un determinat record. Jo, la veritat és que vaig mirar més a la grada que no pas al camp, no? Era un partit, a més, també el marcador era clar i, aleshores, sobretot el record, perquè, a més, ens vam retrobar al cap d'un temps gràcies a la Sandra Sarmiento i gent de logística, tots els periodistes que havien fet informació al camp i, per tant, era la mirada a la grada en lloc del camp.
Sergi Pàmies, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Vas ser tu també?
No.
No.
No. Ja estava en un període de desconnexió que va començar quan es va morir el meu sogre, ex-sogre, que és el que em facilitava el carnet vitalici que jo vaig fer servir, i per discrepància absoluta amb la sonoritat del Camp Nou i a l'speaker. Vaig decidir que fins aquí havia arribat.
Perquè ja no podies...
Ja no suportava més. Ja no, l'estridència...
Bueno, he vist que estan muntant un DJ.
No,
DJ per l'entrenament.
No, i mentre aquesta sigui la política, crec que les noves generacions han d'ocupar el meu lloc. Jo sóc un boomer cascarràbies que no entén per què m'han de cridar a l'oïda, i quan algú marca un gol han de dir Ferran perquè jo contesti Torres. No. O sigui, no he nascut per això.
Però un dia que hauràs de venir amb els teus nets a fer un...
Quan hi hagin nets,
ja en parlarem.
Ho replantejaré.
Quines són les sensacions que teniu ara des d'aquí, Ramon?
Home, el primer de...
És un temple en obres, ara mateix.
Sí, però la localització, tu vas mirant punts de referència i hi són. Tu de vegades, quan estrenes un estadi, un lloc, la por que tens és dir, bueno, i el meu seient, on estaré, com ho veuré, i la més enllà de que ja veurem com acaba tot plegat, ara tens la sensació de que tornes a casa. Han fet obres, has anat, potser te n'has anat a Amèrica o te n'has anat a no sé on, i quan arribes ho reconeixes, la porta, vas veient que han canviat coses, i això fa que d'alguna manera aquells... Ara veurem el següent pas, que és aquell soci que quan arriba i en lloc de posar-lo a la dreta l'han posat a l'esquerra i en lloc de tenir al costat aquell veí de Call d'Atenes amb el que es discuteixen sobre l'alineació li han posat un japonès. Llavors tot això es va embolicant, diguem, no?
Sí, però és que és reconeixible. Estic veient el Camp Nou ara mateix.
Sí, sí, jo he tingut una gran emoció, eh? Jo t'he de dir que quan he entrat se m'han caigut els collons al terra, però rebotant, eh? Estava amb el Joel i el primer que he fet és dir-li, mira, aquí el meu seient, com si fos meu, que no, ja, ha sigut mai meu. Però la veritat és el que diu el Ramon, la sensació, la proporció que hi ha entre quan tu veus per primera vegada la gespa, que és aquest primer impacte, és el mateix que tenies el primer dia que vaig venir al Camp Nou.
I després hi ha una cosa que és molt interessant, que és que el que fas ara normalment és fer el recorregut que feies abans per aviam si et trobes el mateix. No et trobes el personal d'abans, perquè ara ha estat substituït per empreses en què designes els seus treballadors. Abans la dona dels lavabos era sempre la mateixa, l'home de la barrera era sempre el mateix, la Júlia que estava al Palau Blaugrana era el mateix, i això et feies un recorregut per tot el camp i et feies una idea del que passava. Ara això és molt més difícil, però aquella sensació d'anar buscant aquestes portes i aquesta gent encara hi és. I crec que no trobaràs la gent, però trobaràs les portes.
I trobaràs, a més, un recorregut nou per els nous Ramons, els que han d'entrar en contacte amb les noves persones que a partir d'ara custodiaran el temple. O sigui, això, i que estigui inacabat és una mica Sagrada Família, eh? Tenim una experiència amb
sí,
això.
Sí, és veritat.
Que no som novatos.
Però
hem anat 30 anys a visitar la Sagrada Família amb la meitat amb obres.
Però també és que quan fas obres a casa hi ha un moment que has d'entrar, perquè si no, no s'acaba mai. Sempre hi ha alguna cosa a arreglar.
Però ara hi ha el punt aquest...
No has fet mai obres a casa.
No, mira, doncs no t'ho recomano.
No, saps que hi ha aquell punt de dir què s'hi pot fer al Camp Nou? I jo t'explicaré una anècdota perquè la gent entengui què s'ha arribat a fer al Camp Nou. Abans hi havia un sereno, un senyor que era borni, que anava amb un gos lloper, que anava donant voltes. I una vegada es va trobar amb una parella que es van casar i ho van anar a celebrar al Gol Sud, a l'àrea del Gol Sud. Van fotre un polvo per celebrar el casament al Gol Sud. Clar, tu ara dius, això és possible?
Però, sí,
clar,
això...
però vull dir, jo que hi puc... Si sóc molt culer i ara vull estrenar el Camp Nou, com ho podria fer? Llavors, tu has de negociar amb el club, ara no pots el mateix. Abans anaves al Sereno i el Sereno ho deixava passar, donaves una pasta i consumaves el matrimoni al Camp Nou, que era el millor que podies fer. Ara no sé què fa el jovent. No sé si algú diu, vaig a veure, aniré al Camp Nou per fer què? I jo crec que aquest això és el que forma part del ticketing, del màrqueting, d'aquestes històries que ara passen.
Que seria polving, no? Seria un sector que es diria sí. Polving.
Sí, hi havia el pagant. Petting, i el petting i el polving.
No, però aquest seria pagant.
Sí, aquest seria pagant,
aquest seria pagant perquè el club ha de recaptar.
Pagues per tot l'envoltori, diguéssim.
Sí, però si vols fotre un polvo, a més hauràs de pagar un plus, com les llotges
VIP. S'ha de pagar tot, sí, sí. Tu deies, havies dit alguna vegada, Ramon, que estava morfa, sense estadi.
Bueno, el factor camp. Jo crec que la generació Montjuïc, el premi que té, pensem que Lamine Yamal ha jugat 8 minuts aquí, eh? És a dir, quan tu de vegades dius, bueno, no vull parlar ja ni del Fermín, ni del Casador, ni de molts futbolistes, no saben què és el Camp Nou. Sempre hem dit que el Camp Nou no era un camp intimidador, perquè l'afició és més aviat espectadora, però recordo els jugadors forasters, visitants, que, per exemple, el Sergio Ramos deia, tu arribes al Camp Nou i vas mirant amunt, i mai s'acaba allò. És a dir, aquell efecte intimidador de que estaves a un camp i que el factor camp et donava punts, i que l'àrbitre s'espantava, i que, bueno, allò de fer-ho valdre, s'havia perdut. A Montjuïc no existeix. Existeix doncs molts turistes, existeix molts socis que han pogut anar al camp a veure el Barça per primera vegada perquè no tenien abonament i tot el que vulguis. Però aquí, al Camp Nou, ple, no sé quan arribarà a ser ple, però vull dir que hi hagin, no sé, el dia que hi hagin 100.000 persones com abans, escolta, allò, per exemple, els partits amb el Madrid, que era el dia que tothom es posava d'acord, el Madrid sabia que per guanyar aquí ho tenia molt complicat.
Sí, perquè és veritat que Montjuïc al final era molt desengelat, no?, d'alguna manera, i també el tipus d'aficionat que hi anava, que no sé si passarà també aquí al Camp Nou, tu parlaves dels japonesos, però el Barça ha cometit també ja, té una afició una mica... o molt turística, no?
Bueno, i hem de veure si aquests aficionats que estan en excedència, aquests abonats, tornen tots. I si els que tornen, perquè a diferència de Montjuïc, com que et costava molt arribar al camp, no tenen naves fins que s'acaba el partit. Aquí la gent fot el camp 10 minuts abans per no trobar embussos. I això dius... Quanta gent va veure el gol de Sergi Roberto al PSG? Tothom hi era, però molts no el van veure perquè eren escales avall. Vull dir que, clar, la litúrgia del Camp Nou és molt particular.
Sí. Sergi.
Sí, totalment d'acord que això haurem de retrobar. Sí, la nova educació... No pot ser que la nostra educació sentimental sigui la que lideri el relat, ja, perquè ja el temple és nou. Per tant, ha de construir-se...
Però et sents molt vell, trobo que estàs com...
No.
Estigant-te molt.
No em castigo, constato.
Estates.
Constato, igual que quan haig de córrer 100 metres per agafar un autobús, constato que no estic
però
per
això
córrer.
Et passa quan veus el Barça d'ara, també, que hi ha coses que no són de la teva generació?
Sí, i quan veig els presidents i quan veig el nou negoci. Per exemple, aquests dies estem veient que hi ha manifestacions, denúncies, per la manera com s'estan fent les obres del Camp Nou. Fa 15 anys t'hauria fotut un míting ara. Com és possible els nostres principis? Ara, escolta, que acabin el Camp Nou i després ja discutirem, que vagin a magistratura que guanyin, eh? És a dir, això segur que és una indecència. Però ara preval l'emoció que tinc d'estar aquí i de veure el Camp Nou. Exacte. I d'esperar que l'equip comenci a millorar una mica.
El Jordi Amat, sense justificar-ho, però feia una pregunta que era: quina gran obra mundial s'ha fet sense condicions esclaves?
Home, la Sagrada Família. La Sagrada Família.
Molt bé.
Home, per favor.
Molt bé.
Per favor.
Però no ho deia justificant-ho, no? Però vull dir que ho deia dient, com dient, sempre al llarg de la història repetim un patró de que aquests grans monuments es fan en aquestes condicions.
Una de les coses que m'ha après, i amb això crec que el Ramon estarà d'acord, amb els últims anys, és que el negoci del futbol actual, estadis, Goldman Sachs, aquestes empreses que han de fer estadis amb uns terminis absolutament impossibles, ja no segueix les normes de la pulcritud, de la honestedat, ja no. És a dir, això està en mans d'unes regles del joc en què una mica de trampa es fa. De fet, una de les gràcies que ha tingut aquesta directiva és que avui diu blanc, demà diu negre, perquè la coherència ja no és un valor. És més
però,
aviat...
però aquest era més que un club. El Barça era més que un club. I això volia dir moltes coses.
Però, sí, per exemple, la de l'estadi, més o menys hi és perquè és un estadi vinculat a la ciutat. És a dir, la tendència que hi ha avui dia és a fer estadis a fora de la ciutat. Estem parlant de l'Allianz Arena, estem parlant que el propi Barça s'ho va replantejar, perquè no ens oblidem que això la gran sort és que hagi començat. Jo crec que aquí sí que el president Laporta ha estat valent, perquè això havia de començar l'any 2000, quan ja es parlava del Núñez i es barallava amb el Jordi Pujol sobre on s'havien de fer els nous camps. No? Per tant, això tu continues a estar vinculat a la ciutat. Pot ser que alguns veïns de les Corts estiguin enfadats, però que també n'hi hagin d'altres que estiguin agraïts. I no passi el mateix que ha passat al Bernabéu. Perquè ara, justament aquesta setmana em sembla que s'hi fa un nou concert i ja tota la gent del Bernabéu s'han queixat. Reconèixer un edifici com un estadi de futbol que té un vincle amb la ciutat, per mi és molt important per donar identitat. Després algú dirà que això és carca, que no hi pots guanyar calés, que hagués estat millor haver fet les a no sé on. Però continues veient el cementiri de les Corts, continues veient la Diagonal. O sigui, les referències visuals, Barcelona, en aquesta globalitat que hi ha, encara té singularitat al Camp Nou. I això, pels culers, és un punt d'orgull.
I ho tindrà més del que nosaltres hem conegut, eh? Perquè el camp arribaràs més a prop del que arribaves abans. Perquè ja, per les mateixes raons de l'explotació de l'espai Barça, necessiten que tu puguis, des de que baixes des de la Diagonal fins que arribes a l'estadi, comprar 4 samarretes i 12 hamburgueses. De manera que quan arribis aquí hagis fet gasto. I això abans...
És una ciutat dins la ciutat.
Això mateix. És a dir, que no només hi ha la incorporació simbòlica de la que parlava el Ramon i urbanística, sinó que hi ha el valor econòmic d'explotació de l'espai. I això és nou. Això. També et diré que això, quan ho van fer el Mare Magnum, va començar molt bé i va acabar que si tu anaves al Mare Magnum de nit t'havies de posar una capa de Dràcula.
Bueno, i durant uns anys al voltant del Camp Nou també tenia les seves curiositats.
Sí, no? També, sí. També.
A les afores del Camp Nou, esperant que entri ja l'afició, i tenim el Joel Díaz. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Molta expectació o què?
Moltíssima, però ara mateix, de moment, l'únic que està entrant al recinte aquí a l'esplanada del Camp Nou és gent que ve a treballar. Hi ha moltíssima gent que ve a treballar.
Sí?
Jo no hagués dit mai que hi tanta gent podria estar treballant per un entrenament del primer equip del Barça. I, per tant, a l'espera que entri, diguéssim, el públic general i jo pugui copsar una mica el sentir del culer, el que he fet és anar a buscar El que a mi més m'interessa, Ricard, que són els lavabos.
Ah, molt bé. Estan acabats els lavabos o no?
Els lavabos estan molt bé, Ricard. I pensa que era, per mi, la primera assignatura que tenia aquesta directiva a l'hora de construir el nou Camp Nou.
Home, els pots estrenar. Pots ser el primer que utilitza el lavabo.
No, és que ho he fet. Ho he fet, Ricard. Estic ara mateix en un lavabo. No, no tenim el document i no crec que el vulguis. Els lavabos estan bastant guapos. A veure, no et diré que són materials nobles, són materials d'aquests batalleros, perquè això ha de resistir, diguéssim, moltes nits de merda al Camp Nou. Sí que t'he de dir que són marca Roca, el que vindria a ser el lavabo de Seure, diguéssim.
Clàssic.
Bueno, hem d'apostar també per el que vindria a ser el producte nacional. I els urinaris són de la marca Urimat. Jo crec que hi ha ben bé 3 o 4 vegades més lavabos ara que l'antic Camp Nou, la qual cosa és una molt bona notícia, perquè tu saps, Ricard, que abans la gent perdia pràcticament tota la mitja part.
És que està molt mal resolt, el lavabo, perquè, clar, tothom va, clar, evidentment, a la mitja part, hi ha algú que ja no pot més i va una mica abans de que s'acabi la primera part, però sempre, al moment, t'acaba enganxant que ja la segona part la veus començada, no?
I això, Ricard, revertia en un descens dels ingressos per hostaleria. És a dir, com que la gent es passava tota la mitja part fent pipi o caca, el que passava és que aquesta mateixa gent no podia estar comprant Frankfurts i cerveses i Coca-Coles, i per tant s'estaven perdent diners, Ricard.
A no ser que s'introdueixi la màquina de vending dintre del cagadero.
Dintre del cagadero.
De manera que simultàniament tu puguis ginyar
mentre agafes les...
Mentre vas llançant coins a dins de la màquina.
Seria una opció. Com són aquests lavabos, per això, Joel?
Són lavabos que estan pintats d'un color blau fosc molt maco, que és el blau fosc que impera, diguéssim, en tot l'estadi. No sé si us heu fixat, és molt elegant, és molt mariner, diguéssim. I després el grana de tota la vida. I ja està, al final, vull dir, tampoc han inventat res, eh? Són piques, urinaris i...
Ja està provant la megafonia, ara, espera't.
Un, dos.
Ara, espera't, un, dos, un,
que
dos.
Que no vingui l'speaker, que me'n vaig, eh?
Bernat Soler, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia. Vosaltres sabíeu que Roca és... literalment, eh? Official Bathroom Solutions Provider del Barça.
Aquest
és aquest és el càrrec, bé, el càrrec, la etiqueta amb la que es va batejar l'acord amb...
Mentre no sigui la solució esportiva del Barça, diguéssim, tot quedarà...
No, però jo trobo bé que ho amplifiquin una mica, perquè si dius urinaris... Sí. Clar, la teva transcendència, quan vas a parlar amb l'Infantino...
A veure, hi ha Roca, hi ha Figueres que fa seients, al final el Barça també ha tirat d'empresa catalana, no?
Però fixa't que el gran, perdona Bernat, només un incís, la gent ara busca els lavabos, la gent mira el camp, ningú mira de que el sostre, abans la gent hi havia la sensació de que allò et podia caure un roc, o no mires d'ensopegar, és a dir, l'estadi estava en un moment complicat. I ara aquesta sensació...
És que portàvem 70 anys, no?, que es va fer als estadis.
Per tant, això ja ho hem guanyat, per dir-ho d'alguna manera.
I ja que tenim el privilegi d'haver pogut venir, jo vull transmetre que és molt maco. El que està fet, eh? Sí. Ara m'explicaràs, no, és que potser d'aquí 20 anys encara no haurà acabat. Mira, el que està fet fins ara és molt mal.
Però t'és familiar, oi, Sergi?
És a dir, és el que ho hem parlat abans, que la sensació de reconèixer l'espai...
Sí. Tornar al Camp Nou.
De fet, el que esteu veient avui, jo no ho estic veient perquè sóc a l'estudi, però vaig venir al mes de setembre, que el Barça va fer una visita amb la premsa, és la imatge del Camp Nou prèvia a la col·locació, la instal·lació de la tercera graderia l'any 82 amb motiu del Mundial per part de Núñez. És a dir, aquest estadi amb aquestes graderies és el més semblant a l'original, el que l'any 57 del segle passat es va inaugurar.
És un constructor que no és Núñez, eh? Això també és una novetat, perquè tot ho feia el Núñez, aquest camp. Ara ja és dimec, no? Hi havia el Pulido que ho explicava, el Núñez que ho feia, el Pulido que ho explicava.
Jo l'única fotografia que tinc a casa penjada que surt del Camp Nou és una foto de la cabina amb el Puyal i els meus fills. Perquè vegis també...
Que el Puyal no es deixava fer gaires fotografies, eh, Sergi? Ets un privilegiat,
sí.
Eh?
A mi sí.
I tens tu els drets d'aquella fotografia?
Tinc els drets, un contracte de no explotació de la imatge perquè no sigui dit. No, però vull dir que també aquesta part, ara sentia el Bernat, no?
Clar.
De que la construcció d'un relat relacionat amb el Camp Nou hi ha persones...
Sí, és un dipòsit, jo deia, de memòria col·lectiva, el que estem veient.
I que abans es traslladava de pares a fills, ara veurem si els pares, els avis i els nets vindran, si els boomers acabaran amb el Z, no? De dir, confluiran aquí i un li explicarà el gol de Ronaldinho, l'altre el d'Eulogio, que va ser el primer que el va fer, l'últim... Aquesta memòria col·lectiva s'ha de veure si el Camp Nou és un punt de trobada d'això, o això es farà ja a casa amb la televisió, o es farà un altre àmbit.
A mi em consta que hi ha una nova generació, i això no és broma, no és ironia. Els expats, que n'hi ha molts, han reeducat els seus fills nascuts aquí, perquè clar, aquí a lo tonto amb la broma dels expats, ja comença a haver-hi una població flotant de nens que han nascut aquí, però són suecs, italians, indis. Llavors, aquests nens són de culers a matar, però culers a matar. Per tant, el que és la composició sentimental del culer que es construeix, els que nosaltres anàvem damunt dels genolls dels nostres avis, tot això ara pot ser un indi, pot ser un mexicà, pot ser un italià, i això li donarà color, també.
Sí. Joel, ves cap a la cua de l'afició, si et sembla, i així podem sentir avui
vaig
els colors.
Vaig cap a la cua, vinga, vale? Som-hi.
Ah, fins ara. De fet, no sé si, Bernat, també suposo que tens ganes de retrobar-te amb el soci, perquè no tenim clar a vegades si el soci està resignat, està empipat, s'ha conformat. Tornar a l'estadi també serà una manera de posar el termòmetre més directament al que està passant esportivament i a la direcció del Barça.
Sí, sí, la veritat és que portem uns anys que no sabem ben bé què pensa el soci del Barça. El Camp Nou, en la versió, diríem, prèvia a les obres, a la renovació, tenia 83.000 abonats. Això vol dir que hi havia 83.000 socis dels 100 i llarguíssims que té el Barça, que eren abonats, i que s'han quedat en stand-by, perquè al final a Montjuïc hi han anat entre, aproximadament, arrodonint uns 20.000 abonats, no? Per tant, hi ha tot un gruix de socis abonats de tota la vida que durant aquests anys han estat en silenci. No sabem què pensen, com respiren, què els hi agrada, què no els hi agrada, i veurem si amb el retorn, que no serà encara amb aquesta primera fase, sinó que haurem d'esperar-nos, doncs quina és la seva reacció i quina és la seva manera de viure tot plegat. Però sí, sí, és un moment socialment de certa anestèsia ara mateix al si del club pel que fa a la massa social. Una altra cosa és aficionats de fora, turistes, gent... Avui, per exemple, dels 23.000 aficionats que podran seguir aquest entrenament, crec que només 7.000 són socis, que són els que els van reservar la primera tongada d'entrades. La resta són tots doncs, aficionats que l'han pogut comprar. És a dir, el soci ja fa un temps que està com una miqueta apartat, allò amagadet darrere d'un arbust, esperant a veure que passi tot.
I la sensació que tens quan veus a l'estadi tan maco la gespa i aquesta sonoritat, l'acústica del Camp Nou, jo la primera cosa que m'han recordat és allò de la pilota del Tito, del so de la pilota, pel so podies saber si el joc era bo o no. Sí, segur que amb l'equip de Flick, en principi, hauria de ser dinàmic. Però la primera cosa que a mi em va flipar del Barça...
El so de la pilota.
Que es podia sentir la pilota. Jo, als camps que havia estat, hi havia un xivarri, impossible sentir la pilota. I aquí el públic era tan...
Tan avorrit, també, a vegades.
Dale, amb que és avorrit. Ja. Som gent que ens agrada paladejar. I llavors, aquest plaer de la pilota,
sí,
avui, el la primer que he pensat, però, si ara tiren una pilota,
però quan jugues
se sentirà.
Contra el Madrid, i veus que allò no acaba de...
I al Madrid no se sent la pilota.
De vegades no tens la dimensió de lo que és el Camp Nou fins que es donen situacions insòlites. Gol de Ronaldinho, debut contra el Sevilla, 1-1, un partit que no es va ni guanyar. La nit del Gazpacho, un partit que es va jugar...
Sí, a la una de la nit, no? Bueno, el gol que va fer mig camp, sí, que va
començar... Però el gol es va enregistrar a l'Observatori Fabra.
El sismògraf.
Què ha passat al Camp Nou? Perquè Barcelona estava d'alguna manera quieta, aleshores el gol de Ronaldinho, és a dir, detectaves que aquí
golaç
passava alguna cosa.
Avui ho deia la redacció parlant d'aquest gol amb el Gerard Jubany, jo crec que és dels millors gols de...
Aquella nit van haver-hi dos sismògrafs, que és Ronaldinho, i jo vaig fotre un polvo.
Crec que no va ser...
Veus, tornem amb el que dèiem, no?
Tot i així, respecte al tema del silenci que comentava el Sergi Pàmies, jo t'he de dir que a Montjuïc, per exemple, l'altre dia podíem sentir els crits de l'Eder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, en el partit que va jugar de Lliga, perquè el silenci de la graderia era tan sepulcral que permetia això. I jo tinc dubtes que aquesta hagi de ser la banda sonora d'un partit de futbol del Barça. Perquè així com el Barça ara adequarà el seu estadi als grans estadis europeus, que són moderns, que són bonics, que són funcionals i que, a més, generen molt negoci, l'ambient que tenen no és de Liceu. I clar, jo ja sé que aquest és el tarannà... I
Bernat,
la possibilitat...
tens la tradició. És a dir, si en el nostre nou camp futur... o Camp Nou, perdó, ha de ser el de l'imbècil que va encendre una bengala dins d'un autocar, però... a Bruixes, doncs no.
Però jo crec que aquí hi ha matisos intermitjos, no? És a dir, no cal que sigui un Camp Nou envaït per aquest tipus de personatges, que no ho ha de ser, però tant, potser l'altra banda, que és el silenci aquest, que fa que estiguis allà com si fossis, doncs...
Ara, a Montjuïc no ho sé, però tu no creus que en els últims anys l'animació del Camp Nou era bona?
Sí, sí, dir, sí, era bona.
Jo crec que s'ha mitificat molt negativament. No és veritat.
Però hi havia graderia d'animació els últims anys al Camp Nou.
Sí, hi havia graderia, però no sé. no sempre hi havia sigut. És a dir, prèviament a la graderia d'animació també hi havia un ambient que s'anava construint. L'època de Richard no hi ha grada d'animació. I al camp era fantàstic l'ambient que hi havia.
També hi havia aquella frase que més és real, que el Ramon crec que també l'ha comentat una vegada, que és que al final era l'equip qui animava l'afició,
sí.
I amb el joc de l'equip l'afició s'animava i aleshores tenies aquell ambient doncs, del dia que comentàveu ara del gol de Sergi Roberto contra el PSG. El Camp Nou realment quan s'hi posava de valent.
Però, a més, si tu repassaves, hi havia una iconografia que podies reconèixer amb les penyes. Tu veies al camp la penya d'Amposta, la penya de Tarragona, la penya de Vic...
Estava ordenat.
El sentit de pertanyença s'expressava... Avui les penyes han estat substituïdes pels fans. Ara són fans, no són penyes. I les penyes que triguen 4 hores a venir o 5 des d'Amposta o des de la Seu d'Urgell, gairebé aparquen i fan el que poden. I primer no saben quants carnets tindran. Vull dir, tota aquesta coreografia ha canviat. Igual que la del mocador blanc. És a dir, ara és impensable pensar que amb tota la crisi social algú es girarà cap a la llotja i traurà, perquè els mocadors són de paper, hi ha ningú... Quanta gent va amb un mocador a la butxaca? Porta Kleenex, porta una altra història. Vull dir que no sabem encara com serà, perquè hem estat 2 anys sense prendre el pols.
No sabem...
Estàvem acostumats a una manera de fer.
No sabem com serà i no sabem com serà, entre altres coses, perquè no sabem qui ocuparà aquest Camp Nou, perquè una altra de les grans incògnites a resoldre serà quins preus d'abonaments posarà el club a partir que el Camp Nou ja estigui acabat. I els preus seran diferents. I quan dic seran diferents...
Seran... Acabat, hi ha gent que diu que fins al 2030 això ha acabat.
No, no, estarà, això ho diu gent que hi treballa. Tècnics del club